Fem muntanya.
Del 8 al 20 de novembre d'aquest 2023 s'ha disputat la 11a edició de la Everest Trail Race, una prova per etapes que recorre pel cor del Nepal. L'any passat ja en vam parlar amb el José Garrote, un català qui va participar, i en aquesta ocasió volem tornar a parlar amb dos catalans, ens referim del Marc Uller i el Gerard Morales. Al final, doncs, la Manu Vilaseca, que havia d'estar amb nosaltres, ha caigut de la convocatòria, evidentment, després de 15 dies fora de casa, la feina se li ha acumulat. Tots ells repeteixen el Fem Muntanya. Marc i Gerard, ben tornats al Fem Muntanya. Namasté.
Ei, namasté, com esteu?
Com estàs,
namasté,
Marc?
Namasté, Xavi, què tal?
Primer tot, moltíssimes gràcies, perquè hem de dir als nostres oients que estem gravant això, poc més de 24 hores d'haver aterrat vosaltres a Catalunya, després d'un llarg viatge. La feina s'us ha acumulat i poder compaginar l'agenda de tots nosaltres ha sigut bastant, doncs, el que seria jugar al Tetris, i al final, doncs, també teníem la Manu per aquí al mig i no ha encaixat la peça. Llàstima, i ja l'escoltarem en propers capítols del Fem Muntanya, que sempre és interessant d'escoltar a la Manu. Ja que us tinc a vosaltres dos, que és un plaer tornar a parlar amb vosaltres. Sou gent de que us agrada xerrar. Espero, doncs, que, bueno, no sé, que duri la conversa el que hagi de durar, però la darrera que vam fer amb el Marc va durar una hora i pico, i amb el Gerard també se'ns allarguen, així que intentarem només centrar-nos en la vostra aventura a l'Everest, intentant no viatjar gaire més. Com esteu després d'aquest llarg viatge de tornada? Com estan les cames després d'un esforç llarg de 6 dies i després de gairebé 24 hores volant? Com us trobeu ara mateix? Qui comença? Marc, va, que tu has fet una segona posició i el Gerard just per darrere, una tercera posició a la general.
Bueno, realment recuperat. Sí que és cert que he tornat amb una mica, crec que gairebé com tots a l'expedició, amb mals de caps, mals de coll, mig constipat, però bueno, ja fa un dia que estem aquí a Catalunya i estic començant a recuperar una mica aquest estat físic, però bueno, a nivell de cames i això no ho sé, perquè l'últim dia que vaig córrer, diguem-ne, va ser al Nepal, i bueno, m'estic prenent un temps de descans ara, així que bueno, segurament de cames i tal, si m'hi fiqués em sentiria cansat, però no és la meva preocupació, no? La meva preocupació ara és menjar i descansar i treballar.
I tu, Gerard, què? Com estàs ara?
Doncs igual que ha dit en Marc, també hem portat des de Nepal un bon refredat. A mi m'ha costat una mica adaptar-me al dia a dia, perquè també amb una mica de mal de cap i de més. I igual que ell també, intentant descansar una miqueta, no hem tornat a sortir a córrer aquí, perquè a més aquí està fent fred i vent, i la veritat és que portava un parell de dies, bueno, des que vam arribar, que jo prefereixo descansar una miqueta, fer un reset, i d'aquí, jo què sé, d'aquí al cap de setmana, potser doncs tornar a arrencar una mica molt suau, començar a fer algun quilometret, sobretot també per passejar els gossos, que ells sí que m'ho estan demanant, i de moment els estem retenint a casa.
Dieu que heu tornat així refredats, que aquí trobeu que fa fred. Sempre recordem on ve la idea al cap, que estem al mes de novembre i que al Nepal també potser fa fred. Heu passat fred allà o la meteorologia ha sigut benèvola, Marc?
Bueno, a Kathmandú, diguem-ne, que el temps era molt estable. De fet, no m'imaginava abans d'anar que m'estaria banyant a la piscina a les 7 del matí al Kathmandú. Pensava que realment feia més fred i bueno, allà era dia i temps de pantaló i màniga curta i com a molt una mica de rebequeta al vespre. Sí que és cert que un cop vam entrar a l'Himàlaia i tot, i campaments amb més alçada, feia fred, però tampoc tan fred com el que em pensava que faria. Era un fred, diguem-ne, inclús més suau que el que pot fer aquí ara mateix a alta muntanya. Així que bueno, això per mi ha sigut una sorpresa de la novetada, no? M'imaginava unes condicions més dures i no han sigut tan dures en aquest sentit, però òbviament sí que el que potser més afectat és tot aquest ambient de contaminació i pols que hi ha a Kathmandú, que se't ficava pel coll, pel nas, per tot arreu i realment acabaves una mica perjudicat.
Gerard, a quines alçades més o menys transcorre l'Everest Trail Race? I després, clar, ara ho deia el Marc, durant el dia, inclús durant la cursa, tampoc heu passat gaire fred.
No, la veritat és una mica el que ha dit en Marc. Tothom s'espera que faci molt més fred perquè estàs al Nepal, estàs a prop dels 8.000 i tot això, però les condicions no han sigut exageradament fredes. Nosaltres vam començar el primer dia un campament a uns 2.700 metres, diria, d'alçada, i sí que és veritat que quan vam baixar de l'autobús, després de quasi 10 hores de viatge, va ser una mica heavy. Quan vam arribar sí que feia vent i feia fresqueta i la primera sensació va ser, bueno, aquí fa fred. Llavors, aquell primer dia vam pujar fins a la meitat del Pike Peak, que vam estar a uns 3.500 metres, i allà vam fer nit. Aquesta nit sí que va ser freda, però sí que és veritat que tots anàvem bastant preparats. Jo crec que en Marc inclús més del compte, perquè l'havien avisat de temperatures baixes i portava força roba d'abric i un bon sac. Llavors, ell no crec que patís en cap moment aquesta sensació de fred. Però, bueno, la cursa transcorre això, entre uns 2.500, potser una mica per sota a vegades, fins als 4.000 d'alçada màxima que vam fer, que era abans d'arribar a Tiambotxé. Però sí que és veritat que no ha sigut un... Jo crec que no ha sigut un dels anys més freds. L'any passat van estar alguna nit a menys 12, i aquest any jo crec que ens va comentar l'organització que havíem arribat a menys 7 o menys 8 una nit, però no teníem la sensació d'estar passant fred perquè dintre de la tenda o del lodge on estàvem amb un sac i ben abrigats no tenies la sensació d'estar passant fred.
Gerard, tu has repetit, és la teva segona participació, la Manu Vilaseca era la seva tercera participació, el Marc s'estrenava. Gerard, què és el que ha fet doncs, que repetissis en aquesta cursa?
Bàsicament l'experiència de tornar al Nepal, jo crec que és un viatge emocional per conèixer-te una mica també, o sigui, d'autoconeixença, que m'encanta veure la cultura nepalí, m'agrada veure la gent com es mostra, com és la naturalitat. Quan comences a endinsar-te una mica cap al Nepal més interior, els nens, la gent com viu amb molt poqueta cosa, vull dir, a vegades nosaltres estem acostumats a un ritme de vida molt, molt elevat, molt materialista, i aquests viatges també són necessaris de tant en quant per desconnectar una miqueta, per tornar-te a retrobar tu mateix. I recordo que amb la Manu sempre ho parlàvem, una de les úniques curses que repetiríem és aquesta, perquè aquesta sempre ens ha agradat, ens encaixa la filosofia d'en Jordi, de la Mercè, de com enfoquen la carrera, ens encaixa el grup que genera tot això, o sigui, la convivència i tot plegat, i bàsicament va ser això. O sigui, pensa que nosaltres no teníem el calendari tancat encara a finals de temporada, estàvem una mica mirant això i la Mercè ens va trucar cap al mes de juny, juliol, ens va dir, ei, Blacky, Manu, com ho veieu? I li vam dir endavant, anem cap allà, sí o sí. És, ja et dic, és dels únics viatges, de les úniques curses que tenim marcada el calendari com a, tornaria cada any.
Marc, i què és el que ha fet que t'hi tiressis de cap al Nepal, cap a l'Everest Trail Race?
Bueno, doncs a mi, igual que el Gerard, no? Em va sortir l'oportunitat, de fet, no, un mes abans pràcticament de la cursa. Sí que és cert que tenia la temporada que em finalitzava a finals d'octubre, bueno, mig d'octubre, amb la Copa d'Espanya, i a partir d'aquí pues, ja em volia prendre uns dies de descans, però em havia sortit ja l'oportunitat de fer consecutivament dues curses per etapes, que va ser l'Euràfrica i després l'Everest Trail Race. I bueno, especialment l'Everest Trail Race doncs, em feia especial gràcia perquè ja de fet des de la segona o tercera edició que havia intentat anar, en aquells moments ja sé per feina que vaig acabar-me de llicenciar i vaig tenir una feina justament en aquestes èpoques, no vaig poder-hi anar. I era una d'aquelles coses que m'havia quedat sempre que la volia fer alguna vegada, no? Doncs aquest any m'ha sortit l'oportunitat i així vaig decidir no seguir entrenant, acabar la temporada a finals d'octubre i només disfrutar una mica del pic de forma fent aquestes dues curses. I bueno, per mi ha sigut una oportunitat espectacular perquè ha sigut com un somni complert després de tants anys poder-hi anar. També, com deia en Gerard, l'experiència és única. Jo no havia estat mai al Nepal i només el fet d'estar en Nepal ja deixant de banda l'experiència de la muntanya, però només el que veus a Kathmandú, el xoc cultural que hi ha, però sobretot no m'imaginava veure al Nepal tot el que he vist. I bueno, és una, a nivell personal m'ha omplert molt. Bueno, penso que és una experiència realment única, no? T'engrandeix com a persona i també et fa reflexionar una mica de tot el dia a dia que tenim i les diferències entre el que estem acostumats i el que arribes a veure allà.
No, t'anava a preguntar, Marc, tu que has anat per primer cop al Nepal, que, clar, el Gerard ja ho ha vist en dues ocasions, ja ha vist Katmandú dues vegades, ha vist doncs, el Nepal, l'Himàlaia, doncs, fins a dues ocasions, la Manu fins a tres. Clar, en el teu cas, Marc, que t'has estrenat, no sé si t'havies preconcebut una idea. Diuen que si vas al Nepal durant uns quants dies, una temporada, en aquest cas tu has estat uns 10 dies a la cursa, més uns dies abans i uns dies després. Realment és així com diuen, que tornes diferent, amb una altra perspectiva. És veritat que valores molt més tot el que tenim a casa nostra, en el nostre dia a dia?
Indiscutiblement, i tant. I de fet, per mi ha sigut més sorpresa de la que m'esperava, no? Tenia unes expectatives i realment al Nepal l'he vist parlant honestament molta més misèria de la que m'imaginava que veuria, i veus coses que realment pues, et fan reflexionar del que tenim, de fins a quin punt tenim més del que necessitem, no? I de com viuen i com és el dia a dia d'aquella cultura i de la gent que viu al Nepal. Ja sigui la gent que viu a la ciutat, però també inclús la gent que viu a la muntanya. Veus coses que aquí en el món occidental no es veurien mai, i bueno, el valor de la vida i el valor de tot, no? Que és totalment diferent. I bueno, això és una de les grans experiències que jo m'emporto com a primera vegada que vaig a aquest país, i bueno, òbviament quan hi torni a anar, doncs ja sabré una mica el que espera, no? Però realment sí que ha sigut una sorpresa, però que m'ha omplert molt, la veritat, i m'ha fet adonar-me'n de moltes coses, doncs, que jo no m'imaginava. De fet, pensava que veuria una cosa semblant a la que podem estar més acostumats si anem a països veïns com el Marroc, per exemple, però bueno, el Marroc el veig com un país molt avançat, doncs, si compares amb el Nepal. Llavors, en aquest sentit ha sigut molt gratificant.
Marc, ara que fa molt poc que ja has tornat, ja rumies doncs com i quan poder tornar al Nepal, ja sigui per tornar a participar l'any vinent a l'Everest Trail Race, o ja sigui per anar de vacances, o ja sigui per fer alguna mena d'expedició personal teva, ja li dones voltes al cap de veure quan pots tornar-hi?
No, el quan no hi dono voltes, el tornar-hi sí que tornaré. Sí que tornaré a fer la cursa, això està clar. Una primera vegada és el primer tastet, i aquesta cursa és la segona vegada, no?, la que s'hi ha d'anar realment a fer-ho bé. I el que sí que m'agradaria és, bueno, tenia ja també projectes abans quan era més jove i feia molt més alpinisme, de projectes de fer algun cim i tot, perquè el meu objectiu que tenia pues, quan era més jove era fer cims dels importants aquí a l'Himàlaia, però fer-ho a passets petits, no? Començar per 6.000, 7.000, bueno, una mica de progressió. Malauradament, el fet de viure fora i les demandes meves d'estudis i de feina pues, em van fer que algunes expedicions que havia planificat amb amics finalment no hi hagués pogut anar, i perdés totes les oportunitats de viatges al Nepal de fa els últims 10-15 anys. Llavors, realment, com deia, aquesta ha sigut la primera vegada que he anat al Nepal, en aquest cas per anar a fer una cursa, però sí que m'agradaria tornar-hi, i dependrà també una mica de la meva viabilitat a nivell del país i la feina que tingui, però m'agradaria poder-hi tornar tant a fer la cursa com també a poder començar a fer les expedicions que havia somiat quan era més jove, i a veure si més endavant va sortint el temps i els diners per poder-les dur a terme.
Important, temps i diners. Gerard, tu el mes de juny deies que ja tenies planificat anar-hi a l'Everest Trail Race. No sé si això significa que l'has pogut entrenar amb una mica més de seny, o no t'ha fet canviar gaire els plans d'entrenament des del juny fins ara al novembre?
Gràcies per dir lo de seny, perquè poc hi fico, amb aquestes coses. No. Bàsicament, el mes de juny va ser quan vam rebre el primer mail amb alguna d'informació. Fins al mes de... Jo diria que fins al mes d'agost, ben bé, no ho teníem tancat. Vull dir, el mes de juny va ser com, ei, hi ha aquesta possibilitat, però ho vam tancar molt més endavant. Vull dir, és que havíem de tancar moltes coses. Nosaltres tenim dos gossos, sí. no sabíem com deixar-los. El tema de la feina és cada cop més complicat perquè no hi ha qui em pugui substituir. Jo sóc entrenador de tennis i no puc deixar ningú que em substitueixi com a entrenador. Llavors haig de deixar alguna persona que faci les hores que jo faig, però clar, és complicat. I fins que no ho vam tenir tot lligat, la Manu també té feina, vull dir, ella no pot deixar ningú, és la seva feina pròpia, i havíem de lligar-ho tot molt bé. Fins que no ho vam tenir tot lligat, no vam poder donar un sí al 100%, i ja et dic, no hem fet cap entreno específic. És més, jo vaig sortir només un dia amb la motxilla que me la va deixar Miguel Heras perquè pogués córrer, perquè la meva li havia deixat a un noi que també venia aquest any, i només l'he provat un dia, vull dir que imagina't com anava. No hem fet alta muntanya, no hem fet ni mitja muntanya, diria jo. Hem sortit a córrer, hem anat fent entrenos per aquí per mullar, coses per aquí més facilones, i no, però no m'ha canviat, no va canviar gaire l'estratègia d'entrenaments ni de sortides a córrer ni res que havíem plantejat fins ara. Vull dir, tant la Manu com jo vam seguir fent el dia a dia i ja està. Ja teníem l'experiència de 4 anys enrere que jo hi havia anat, i la Manu fa 5 inclús. Sabíem una mica on ens ficàvem i no vaig entendre que hagués de fer res extra per poder anar cap allà.
I tu, Marc, clar, t'enteres un mes, o bueno, ho tanques un mes abans, has variat alguna cosa, o el teu objectiu era, com deies, la Copa d'Espanya, i bueno, que et va anar perfecte, vas guanyar. I a partir d'aquí, doncs, el que es comentaves abans, no? Que has aprofitat aquest pic de forma i no has fet cap entrenament específic per anar a l'Everest Trail Race. Sí,
realment ho vaig plantejar així, no? Tenia l'oportunitat de... i no se'm solapava amb res, tenia disponibilitat per anar tant a l'Euràfrica com a l'Everest Trail Race. Jo vaig entrenar per la Copa d'Espanya, un cop vaig acabar, diguem-ne, ja vaig deixar el cinturó, com parlant irònicament, i ja no he entrenat res, i vaig anar a gaudir de l'Euràfrica i he anat a passejar una mica a l'Everest, no? Sense... Ni anar a competir ni anar a fer res més que pues, a gaudir de l'experiència i d'aquesta aventura. Malauradament a l'Euràfrica vaig tenir febre i ho vaig passar una mica malament, però bueno, almenys aquí a l'Everest sí que potser no hi arribava tan fort com m'hagués agradat, però bueno, venia amb son de pau, amb son de disfrutar, de tirar fotos i d'anar fent. Però el problema, la meva sorpresa va ser que tot i així pues, em vaig quedar bastant a prop del Suman, qui va acabar guanyant, i bueno, durant dues etapes doncs vaig intentar donar el màxim del que tenia, que no era l'intenció, però bueno, la cursa em va portar aquí. Llavors finalment no va acabar sortint i vaig acabar pues, gaudint en una última etapa, de fet juntament amb el Gerard els ajunts, i bueno, va ser una mica, bueno, realment molt bonica l'experiència.
Ara pregunto més específicament per aquesta part esportiva que feies aquest resum perfecte, Marc, però vull fer una pregunta al Gerard. Ell que ha participat a unes quantes més de proves per etapes. Què diferencia l'Everest Trail Race d'altres proves per etapes? Perquè ja heu participat tu i la Manu, per exemple, a Sanabria, a Maratón de Sables, heu participat a diverses proves. Què la fa diferent en quant, per exemple, et faig així en algunes característiques, a nivell de terreny, a nivell d'organització, a nivell de climatologia, a nivell d'alçada, és molt diferent a les altres que hi heu participat fins ara?
Bé, aviam, si, comparant una miqueta amb Sables tots sabem que és autosuficiència. Ells et deixen allà al campament, tens una jaima amb una manta estirada al terra i conviu amb els teus companys, intenta fer la teva, i tens durant 6-7 dies, has d'estar aquí menjant el que tu portis a sobre, vestint el que tu portes a la motxilla, i et donaran una Coca-Cola el dia de descans. Ja està, fins aquí tot. Llavors és supervivència pura i dura, és molt dura, sí que pots connectar molt bé amb la gent que tens a la jaima o a les jaimes del costat, però és difícil que la convivència vagi a molt més. És complicat perquè no pots viure de l'experiència. Estàs ficat a la jaima, passant penúries i de més. La diferència que té amb Everest és que és un campament més petitet, molt més petitet, vull dir, al final poden entrar entre 50 i 60 persones com a molt, perquè no crec que puguin donar l'abast per més gent. I llavors la convivència és molt més pura, no sé, connectes molt més amb la gent, estàs convivint amb ells, les etapes són curtetes, tot i que no vol dir que no siguin dures o tècniques o que passis més fred o més calor, però que quan tu arribes, sortim a les 8 del matí cada dia, quan tu arribes tens temps per estar amb la gent, tens temps per xerrar, et van posant tes, et van posant galatones, tens el dinar, tens el sopar, la convivència és molt més propera, fas amistats. Aquest any ha coincidit que no hi havia tanta gent, hi havia 33 dorsals, i ha sigut també una bona oportunitat per poder conèixer a tothom, perquè quan hi ha 60 persones, igual sí que es fan més grups, i costa molt més entrar-hi al grup dels anglesos, al grup dels italians, al grup dels espanyols, una miqueta es diversifica d'aquesta manera. Aquest any ha sigut diferent. Jo recordo que des del primer dia van començar a xerrar amb tothom, amb els italians, amb els anglesos, amb els nepalís, inclús també hem fet una mica més de pinya aquest any, tot i que costa, però no sé, és una cursa que fa que sigui com molt, hi hagi molta més harmonia entre tothom, hi ha molta més convivència, tothom s'ajuda, tothom estava esperant que arribessin els últims els primers dies, inclús els últims. Vull dir, hi ha una convivència que és molt més forta i que això s'agraeix amb aquest tipus de cursa. L'organització intenta que tothom estigui el més còmode possible des del primer minut fins a l'últim, t'ajuda amb tot, i la veritat és que això és d'agrair i és algo que diferencio moltíssim de Sables. És dos curses totalment diferents. N'he fet d'altres també per etapes, però com a curses grans, marcaria la diferència amb això.
Marc, tu has notat en aquest cas, per exemple, l'alçada, a l'hora de dormir, a l'hora de descansar, el fet de descansar a més de 3.000 metres d'alçada, això ho has notat, que costa més recuperar en aquestes condicions?
Bueno, en part sí, en part no. Sí que és cert que, òbviament, es nota l'alçada, però, bueno, també estic molt aclimatat, no? I jo vinc amb alçada també i entreno amb bastanta altitud i, bueno, realment, per exemple, a l'etapa 2 que sortíem de 3.500 i coronàvem el pic a pic, que és gairebé 4.100 metres, jo, juntament amb el Suman, vam pujar-lo pràcticament tot corrent. Òbviament noto una mica la falta d'oxigen i la falta, bueno, directament que al cos pues, li afecta una mica l'altura, però no tenia ni mals de caps ni problemes per dormir i tal. De fet, dormia molt còmode. Bueno, ara entrarem una mica amb la comoditat d'aquest tipus d'etapes, però bueno, realment en aquest sentit cap problema. Excepte per l'etapa 5, que vaig patir uns marejos. Sí que va lligat en que a partir del vespre abans de l'etapa 5 vaig començar a tenir diarrea. Gairebé que era l'únic del campament que encara no havia tingut problemes estomacals i bueno, per sort, diguem-ne, em van venir doncs, quan ja feia 10 dies que estava al Nepal, no? I potser, segurament, aquesta deshidratació de la diarrea i tal, doncs em va fer que l'etapa 5, que també era una etapa amb molta altitud, en aquest cas sí que bueno, no m'havia sentit mai tan petit i patint tant de marejos molt forts, mal de cap, i la nit després, entre l'etapa 5 i l'etapa 6, que vam dormir a gairebé 3.900 metres, a Temboche, ho vaig passar molt malament i no m'havia passat mai. Llavors, no és una cosa que encara no entenc a dia d'avui, com podia anar també amb l'altitud normalment i no mai tinc cap problema i va ser només aquell dia que vaig tenir tots aquests problemes. Però bueno, pel que em van dir, tot deriva una mica d'aquests problemes estomacals, no? Un cop deshidrates ja l'altitud no dona treva i els mals d'alçada s'exemplifiquen i en aquest cas jo ho vaig patir en primera persona a l'etapa 5, que és ja quan ja vaig deixar de lluitar amb el Suman, en què aquella etapa sí que vaig perdre molt de temps i ja era impossible retallar-ho a l'últim dia.
O sigui, ara em volia parlar després, però ja que ho has tret, clar, les tres primeres etapes les guanya en Roman. Res, a pocs segons arribes tu, no treu molt de temps, la quarta etapa la guanyes tu i per pocs segons, i sí que és veritat, com deies, la cinquena i la sisena és on et treu ja gairebé 30 minuts. Problemes estomacals i al final també el desgast de les quatre primeres etapes, no, Marc?
Sí, bueno, sobretot la primera etapa jo ja vaig començar, jo no em sentia físicament preparat. De fet, la primera etapa vam sortir tranquils, bastant tranquils. Jo anava a gaudir i hi va un moment que anàvem al Suman en Gerard i jo no podia seguir el ritme que ells feien perquè, no sé, em notava les cames molt pesades i em sentia massa feble físicament. I ja venia jo, diguem-ne, doncs amb l'idea aquesta, no?, d'anar fent la meva, i de fet dic, mira, si acabo fent tercer a l'Everest Trail Race o quart o que sigui, vull dir que m'és absolutament igual el resultat, però bueno, mica en mica vaig anar fent i potser semblava que passaven els dies i em sentia millor, però bueno, el meu rendiment no era el que més em preocupava. El que em preocupava era gaudir sobretot de l'experiència, d'aprendre molt d'aquesta cursa, prendre-m'ho tranquil·lament, anava amb més pes potser del que hauria d'anar per anar a competir, perquè pues, preferia passar-me de conservador que no pas de minimalista. I bueno, pues, la sorpresa era aquesta, no? Que, com deies, pues, que passa el primer dia 1 i una mica anant una mica malament, entre cometes, acabo l'etapa 2 minuts del Sherpa i l'etapa 2 pues, a 1 minut i mig,
Sí.
i l'etapa 3 la acabem fent junts totalment i m'acaba guanyant per pocs segons perquè pues, em fa un sprint a pocs metres de meta que jo pues, no vaig poder seguir. I l'etapa 4 doncs, va ser la primera que vaig guanyar i clar, això em va encadenar sobretot a partir de l'etapa 3 doncs, que intentar-me exprimir encara una mica més i sí que anaven passant els dies i m'anava sentint millor, però clar, no venia jo en aquest estil de cursa, no? Però bueno, la carrera em va portar aquí i ho vaig voler provar i doncs, l'etapa 3 i 4 sí que vaig donar una mica tot el que tenia, ja no tenia res més, i bueno, va ser dues etapes molt de freca a freca m'ensumen. I bueno, va ser l'etapa 5 que ja realment ho vaig perdre tot. I bueno, realment, pues, al final l'important és arribar viu a meta i intentar gaudir de l'experiència. I ja l'etapa 6, doncs, me la vaig voler prendre d'una mica amb calma, que ja em va costar inclús arrencar, de tanta altitud, com us deia, els marejos que vaig tenir amb l'alçada després de l'etapa 5 i una mala nit dormint a 3.900 metres gairebé, em van deixar bastant, bastant tocat.
Gerard, des
I...
del teu punt de vista, clar, l'última etapa la vau compartir tota junt, 3 hores 17 junts, què? Ell va tirar de tu, tu vas tirar d'ell, us ho vau passar bé, vau disfrutar des d'un altre punt de vista, perquè ja ho teníeu gairebé tot decidit. El Marc ho tenia difícil per superar el Suman. La tercera posició la tenies gairebé també assegurada, llavors vau anar amb una altra filosofia a aquesta última etapa.
Sí, si més no, jo. Jo sí que anava amb la filosofia d'intentar lluitar. Aviam, la tercera posició estava assegurada perquè tenia el portuguès a uns 40 minuts, vull dir que era impossible que, a no ser que ens perdéssim i la liéssim molt, molt parda, era impossible que el portuguès m'adelantés. Llavors, hi havia un petit objectiu, que era fer primer per equips amb la Manu,
Sí.
que ens feia gràcia, però havíem de lluitar amb el portuguès que venia darrere meu i un altre, que el company de l'altre, que era el que anava una mica més fort que la Manu cada dia i ho teníem una mica difícil. Llavors, amb en Marc vam sortir junts. Al principi sí que és veritat que a ell li va costar agafar el ritme, que inclús em vaig girar dues vegades pensant, hòstia, s'està quedant, no deu anar massa fi. Em deia, no, bueno, ara ja començo a anar una mica millor. I vam fer l'etapa totes junts. Ell venia al costat meu, a darrere o inclús a davant, alguna vegada tirant. I molt bé, va ser una etapa divertida, va ser una etapa que va anar ràpid, vam anar molt bé, ens vam trobar bé, tant ell com jo, al final. I inclús jo sí que és veritat que anava més al límit, jo anava provant-me una mica, i ell em va dir, que guai poder fer una etapa una mica més relaxat i poder aixecar el cap de tant en quant. I li vaig dir, ets un cabron, Marc, tio. Jo vaig aquí traient el fetge i tu vas aquí somrient, eh? Dic, només, i jo el tanto, que inclús es va permetre el luxe de treure el mòbil i fer un parell de fotos i tot, eh? I dic, increïble, jo no podia treure ni, vamos, ni el gel per prendre-me'l, i el tio va treure el mòbil per gravar-me, fer-me un parell de fotos atravessant allà, arriscant la vida amb les mules i coses d'aquestes, però bueno. Va ser una etapa divertida, va ser una etapa que va estar molt bé. Ell, és veritat que ja no tenia res a fer amb en Suman perquè ja se li havia anat el dia abans, i jo li agraeixo moltíssim que volgués fer l'etapa amb mi i compartir-la, perquè al final és el que ens emportem i va ser una experiència molt xula poder travessar la línia d'arribada aquest any amb ell.
Heu pogut gaudir de les vistes? Ara ho deies, a l'última etapa del Marc Sí, no sé si al llarg dels 6 dies heu pogut aixecar una mica el cap, en alguns colls, en alguns pics, heu pogut doncs, respirar, agafar 10 segons d'aire i gaudir, no sé si, suposo que l'Everest sí que l'haureu vist, no sé si haureu vist altres cims.
Això
Sí,
en Marc t'ho
realment.
contestarà, i tant.
Sí. Mira, de vistes, justament ha sigut una progressió, no? Vaig començar l'etapa 1 i 2 mirant molt amunt, mirant el cel i tal. Clar, la 3 i 4, ja la que em vaig ficar una mica a donar-ho tot, ja de vistes i tot, les del campament, no? Perquè després sí que ja no et dona treva, perquè sobretot a seguir les marques, no està tan marcat com estem acostumats aquí a Europa, diguem-ne, són marques, has d'estar molt, anem amb un roadbook, al final no està tan ben marcat com aquí, i has d'estar molt atent a les senyalitzacions i tal, perquè un descuit et pot directament significar una pèrdua de 5, 10, mitja hora, els minuts que sigui, no? Llavors en aquest cas doncs, has d'anar molt, molt, molt atent. I sí que les primeres etapes doncs, gaudia molt, no? Com a anècdota, per exemple, l'etapa 2 vaig fer el pique-pique amb en Suman, amb el nepalí, i quan vam arribar a dalt hi havia unes vistes espectaculars, vaig baixar amb ell fins al primer coll i allà vaig dir, saps què? Tira, perquè jo no tinc pressa, perquè jo allà es veia doncs, tot ja l'Himalaya, era el primer dia que ho veia molt gran i jo vaig quedar, o sigui, gairebé que plorava de l'emoció de veure aquell paratge. I vaig voler, diguem-ne, afluixar el ritme per poder almenys anar aixecant el cap mentre es baixava per aquell pedregal i realment doncs, que gaudir de tot aquell paisatge tan espectacular que no havia vist mai en primera persona. I doncs aquí vaig anar, diguem-ne, defallint a nivell de disfrutar del paisatge perquè, doncs, com deia, l'etapa 3 i 4 ja va ser una mica més amb el ganivet a la mà amb el nepalí. Llavors això no em donava treva a aixecar gaire el cap, sí que òbviament disfrutes, però no al mateix nivell. I res, em quedava en els paisatges quan arribàvem al campament. Mm-hmm. I de premi, doncs, el campament de l'etapa 5 a Tengboche sí que és potser el més espectacular de tots, i allà tots els participants ens vam poder gaudir tranquil·lament durant tota la tarda i l'endemà al matí d'un campament en què estava un coll en què tens en primer pla l'Everest, Nupse, Lhotse, Amada Blanc, és realment espectacular. Els tens allà davant en línia recta potser a 20-30 quilòmetres i bueno, és un... Tothom en parlava, el Gerard i la Manu, que ja hi havien estat, sempre deien, ja veuràs quan arribis al campament de l'etapa 5, no? I realment, doncs, va valer molt la pena tot només per arribar allà.
Mm-hmm. Ara parlem del que és un dia l'Everest Trail Race, des de que creueu la línia d'arribada d'una etapa fins a la sortida del dia següent, eh? Però en el teu cas, Marc, bueno, tu també, Gerard, perquè al final també competies una per la tercera plaça i dos per guanyar per equips amb la Manu. Es notava molta competitivitat o era una competitivitat, ja ho diré, personal, però entre vosaltres no ho vivíeu, és a dir, hi havia bon rotllo, bon feeling entre tothom i hi havia germanor a les hores que estàveu als campaments. Qui dispara?
Vas tu, Marc?
Sí, si vols, sí, disparo,
sí,
jo.
Sí,
bueno,
sí, perquè al final, fins a la quarta etapa, anaves ja frec a frec per guanyar aquesta Everest, doncs tu mateix, Marc.
Sí, bueno, la competitivitat en si no la vaig notar. També sí que és cert que és un tipus de cursa que primer són molt pocs participants i després el nivell general, diguem-ne, que és un nivell que la gent la ve a fer caminant tranquil·lament, sense pressa, no? Gent pues, que ve a gaudir d'aquesta experiència. Però sí que és cert que ha sigut la meva experiència la primera competint amb una persona del Nepal i tot i que en aquest cas doncs, era una gran persona, realment un bon nano que te'n sumen, clar, òbviament és un país, com dèiem abans, no? Que els hi genera molta, molta misèria tot plegat i aquí amb pocs diners doncs, vius molt, no? I aquí el premi econòmic de guanyar, tot i que per nosaltres potser és irrisori, doncs per ells és, diguem-ne, com el trofeu que els hi pot mantenir una mica el menjar a la despensa durant pràcticament tot l'any bueno, uns mesos, no? Mig any o un any o el que sigui, no? Llavors, realment, doncs sí que jo vaig notar, sobretot competint amb aquest nepalí, que quan ell se'n va adonar que jo era el seu rival, la competitivitat feia temps que no veia una mica una competitivitat així, no? De coses que no passen a Europa, com jo anant primer en tota una etapa i arribant amb ell a 500 metres de meta i que em faci un sprint per treure'm 20 segons quan ell seguia anant primer a la general. Són aquest tipus de coses que no s'entenen si no... bueno, si no ho vius, no? Perquè realment a Europa doncs, això no passaria o seria una mica de poc fair play i tal, però aquí sí que doncs, vaig poder-ho veure, no? Clar, aquesta persona per ell era molt important aquest premi econòmic, i bueno, potser per mi no ho era tant, era més l'experiència, no? Però sí que la meva única competitivitat la vaig veure amb ell. Deixant estar d'això...
Disculpa, Marc, i el premi econòmic de quan era? Pel primer, segon i tercer classificat?
En principi són 1.000 euros pel primer classificat.
I el segon i el tercer també teniu premi econòmic o només el primer?
En principi sí, és 50% i 50%, per tant 500 i 250.
Així que diguéssim que tu t'has emportat 500 i el Gerard 250 euros.
250.000, sí. Jo, eh? A mi m'han dit 250.000 o alguna cosa així.
Ara reclama-li al Jordi Abad que et passi els zeros, com a mínim els zeros.
Parlarem ell després a veure si està tot clar, perquè em va semblar entendre això i ara no vull semblar una mica estúpid, però bueno.
Clar, si no, què hi fas deixant-m'ho ja per anar a córrer a l'Everest Trail Race?
Per favor, per 250 euros, no, sisplau.
Que gran. Escolta, parlem del que és una miqueta el dia a dia. Més o menys, a quina hora us posàveu cada dia? Començàveu a la mateixa hora totes les etapes? O depenia si l'etapa havia de ser més llarga o no?
La primera etapa vam començar-la, si no m'equivoco, i en Marc em corregirà, que se'n recordarà millor que jo, però jo crec que vam començar a les 8:30 del matí, perquè tot just havíem aterrat el dia abans amb el tema de l'autobús, eren moltes hores, jo crec que començàvem mitja horeta abans. Ens lleven a les 6 del matí, et lleven els xerpes, et diuen good morning i et porten un te a la tenda on estàs, et prens el teu te tranquil·lament i després tens els temps marcats per anar a esmorzar i per anar a buscar el que és l'aigua, els gels, les barretes que ells et donen. L'hora de sortida després, a partir del primer dia, sempre era la mateixa hora per tothom, menys un grup que eren els que anaven més lents, que els feien sortir a les 7 del matí. O sigui, a partir del segon dia, un grup sortia a les 7 del matí i l'altre grup sortia a les 8 del matí. Però l'hora d'aixecar-te, jo diria que sempre era a les 5:30, a partir del... a les 5 i 5:30 del matí. Després es van ajustant encara més.
Déu-n'hi-do.
Sí, però és que tampoc tens res a fer. Vull dir, imagina, allà es fa de nit a les 5, 6:15 i ja és fosc. Sí. Vale? El sopar el teníem a 6:45. Sopàvem, estàvem allà, fèiem la sobretaula, que al final ens quedàvem sempre un grupet allà xerrant, però compte que com a molt, molt tard, a les 9, però com a molt tard, a les 9 ja estàvem tots a dintre de les tendes i ja intentant dormir. Vull dir que al final, sí, que et llevin a les 5 del matí i a les 5:30 és com, vale, ja estava despert fa estona.
Sí, 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 sí. També tens raó, perquè són 5:03, són 8 hores que ja estàs dormint ben bé, com a molt.
Sí.
Com a mínim, en aquest cas. Llavors, comptant de que estàveu entre 3-4 hores vosaltres, això vol dir que si començàveu allà a les 8 del matí... a les 12:30 ja estàveu al següent campament.
Exacte, els primers ja aterraven. En Marc i en Suman arribaven bastant més ràpid que els altres, després arribàvem la resta, però sí, teníem molt temps per descansar. Vull dir que al final tampoc pots fer gaire més. Sí que és veritat que tens una tenda muntada, que és on tens el menjador i tot això, i allà és on feien vida. Al final tothom anava cap allà, tens el te durant tot el dia, o la llet, vull dir que tens unes galetes, podies anar a dinar, podies estar fent el berenar, anàvem allà, xerràvem i estàvem unes bones estones allà, vull dir que la gran part del temps el passàvem a la sala menjador.
Sortíeu a caminar una mica al voltant del campament? No sé si hi havia zona per sortir, doncs, no sé, no dic de fer una excursió, perquè després d'una cursa igual no et ve de gust caminar molt, però com a mínim, ja que estic en aquest campament, doncs intentar enfilar una miqueta perquè aquí es poden tenir bones vistes, o un cop ja acabàveu l'etapa, descans absolut des de les 12:30 del migdia fins a l'hora d'anar a dormir.
Marc, aquesta és teva, va.
Vinga, va.
Sí, bueno, aquí depèn de la gent, no? Hi havia gent que arribava, com deia en Gerard, més tard i, òbviament, pues, s'anava entre dutxar, dinar i tot i ja s'anaven directament a la tenda ja ben cuits. Jo, realment, pues, quan arribava em dutxava, anava a dinar molt aviat. Normalment a les 12 era quan ja tenien el menjar fet i ja dinava llavors. I sempre m'anava a fer una mica de migdiada, que a vegades podia dormir i a vegades no, perquè també va arribar la gent i va fent ciroll. Però bueno, em ficava a descansar una mica i sí que després m'intentava activar una mica a la tarda i anava a caminar o anava a la tenda on fèiem la comunió, diguem-ne aquí, la tenda menjador, i a parlar amb una, a parlar amb l'altra i bueno, una mica fer vida social. En el meu cas jo no em vaig voler agafar cap SIM, diguem-ne, targeta de telèfon nepalí, així quedava una mica desconnectat de tot. També només feia servir un mòbil per tirar fotografies, diguem-ne, i així doncs realment no tenia res a fer, no? Com diu el Gerard, més que parlar amb la gent i descansar. I sí que si podia, doncs m'agrada anar a estirar les cames una mica, o si algun dia hi havia algun poblet a la vora, doncs hi havia anat caminant, o algun petit cimet en què hi havia una mica de vistes, doncs hi pujava, però bueno, tampoc fer grans caminades, no? Al final també t'adaptes una mica al que vol fer la gent per no anar sol i bueno, anàvem fent una mica doncs, per l'acampament, passant la tarda, i a la que no te n'adones ja és l'hora de berenar, que bueno, jo a les 3, 4 havia de berenar perquè ja havia desintegrat el dinar, i llavors doncs, això, com deia el Gerard, sempre hi havia te, llet, galetes, i bueno, no sé, crec que mai havia begut tants litres de llet com els que he begut aquests dies, perquè com que no hi havia, diguem-ne, proteïna de cap tipus durant tot el dia, pues ho fèiem a base de llet, ou i formatge. Llavors intentava anar bevent llet com podia i em feia una mica de llet amb quatre galetes a les 3 de la tarda i així ja matava una mica el temps fins a l'hora i la gana fins a l'hora de sopar, que cada dia era 6:45, que llavors sí que estàvem tot el grup ja allà i bueno, era molt bonic perquè tots, pues, tothom tenia moltes ganes de menjar, d'estar junts, tothom ja havia arribat, no? Era aquella felicitat d'haver arribat, però a la vegada de menjar bé per preparar-nos per l'etapa del dia de demà.
El Gerard, dies abans de marxar cap allà, deia que bueno, la motxilla encara no la tenia feta, la va acabar pocs dies, res, dos dies abans d'agafar l'avió, sempre apurant. I deia que tant ell com la Manu anirien lleugers de material. Clar, tot el que és tema de menjar i tot ho teníeu allà. Llavors, no sé al final quan us ha passat la motxilla i què és el que heu arribat a portar.
Marc, tira-li, va.
Tu? Bueno, sí, em fa una mica de vergonya dir el meu pes comparat amb el del Gerard, però el següent any que torni a venir la meva motxilla pesarà menys que el del Gerard. I la meva pesava 4,5 kg. Jo realment vaig tenir el dubte una mica en què fer en aquest sentit i com deia, vaig fer una aposta conservadora, tot i ser conservadora crec que vaig anar bastant lleuger, però òbviament el pes a la motxilla i sobretot el volum que té ella fa molt, vull dir, es nota moltíssim tant a les pujades al cap dels dies, però també a les baixades, en aquella agilitat, en tot, i després també en el mal d'esquena, perquè per molt que vagis amb motxilles més tipus xaleco com la que portava jo, realment t'acabes repicant una mica l'esquena, i bueno, jo vaig tenir inclús blaus a l'esquena després de tots els dies, no? Tant desnivell de pujada i de baixada, et deixava una mica tocat. I ja et dic, vaig anar amb 4,5 kg sense comptar el menjar, diguem-ne, el que era material en si, i bueno, no vaig passar fred, de fet em va sobrar material, vull dir, jo també anava amb un sac de dormir de quan era més jove i feia alpinisme, de que realment potser era massa calent pel que necessitava, i podia anar amb uns sacs de dormir més lleugers, que ja potser m'estalviaria 400 grams, 500, però bueno, vaig voler fer una aposta conservadora, portant més material, i tot i així vaig aconseguir anar amb 4,5 kg. L'organització fica un mínim de 3.
Clar, el material que heu de portar vosaltres, què és? Tot el material que necessiteu de roba, els sacs,
sí,
menys menjar,
tu has de portar,
tota la
tot, resta. Tot el material l'has de portar tu, excepte el menjar. Llavors hi ha un material obligatori que t'exigeix l'organització, sí, com el sac de dormir de menys 10, un plumes, un tallavents, un impermeable, unes bambes, una brújula, un encenedor, imperdibles, manta tèrmica, etc. Llavors hi ha aquest material, un material mínim, i tu a partir d'aquí pots decidir si portes més coses o no, no? Ara vaig a ficar a l'extrem. Per exemple, nosaltres doncs, potser només anàvem amb les pròpies bambes de córrer, i que eren les bambes que fèiem servir, diguem-ne, com a espardanyes per allò campament, i llavors hi havia gent pues, que potser portava una motxilla de 50 litros, bueno, exagero, potser de prova de 40, i es portava unes sabatilles pel campament, unes altres bambes, mitjons de gruixuts, una mica de tot, no? Llavors, a partir d'aquí, tu fas la teva decisió i la teva aposta de si vols, diguem-ne, apostar més per tenir confort, no passar fred i estar ben net cada dia al campament, o si vols portar menys pes i llavors amb el perill que hi hagi de passar una mica de fred o de no estar tan còmode o tan, diguem-ne, tan net en el campament, no? I hi ha un mínim de pes de 3 quilos, és a dir, la motxilla no et pot pesar sense líquids menys de 3 quilos, però, i un màxim de 7. Llavors la gent pues, li pesava 5, 5 i algo, més o menys la mitjana de la gent estava sobre aquests pesos.
I al final, Gerard, tu què deies que volíeu anar minimalista, què? 3 quilos?
Jo vaig anar bastant minimalista. Jo 3.300.
Vas haver de posar una mica de lastre o no?
Home, un dia quan em van fer els primers, ens van fer el control del passatge de la motxilla quan vam arribar a Tiambotxe, i estava mig acollonit perquè, clar, jo havia posat el tailwind, que anava amb sobres, i ho havia ficat tot allà. Llavors, clar, quan vaig arribar em van dir, has de passar el control de pes. El que passa que no havia passat el mòbil el dia que el van fer, ¿vale? Llavors jo calculava que amb el mòbil doncs era això, 3.300, 3.500. I quan vaig arribar a Tiambotxe em van dir, vale, vinga, que la passem. Hòstia, vaig agafar les ulleres que les portava al cap i les vaig ficar a la motxilla pensant, va, a veure si amb aquests 50-60 grams marco la diferència. Seguia marcant 3.300, eh? Vull dir que vaig anar bastant al límit, però també haig de dir que vaig anar bastant al límit perquè la motxilla que em va deixar Miguel no podia portar gaire cosa més, perquè un cop ficat al sac, l'únic que quedaven eren accessoris pels costats, quedava com inflada, quedava molt... Sí que és d'aquelles que es va inflant, que és molt elàstica, però era complicat comprimir-ho tot allà dintre, vull dir que tampoc hagués pogut portar gaire cosa més, vull dir, amb els 3 i mig jo crec que estàs bastant al límit, a no ser que hi fiquis coses que pesen molt, com un mòbil, un carregador, una bateria solar d'aquestes, alguna cosa d'aquestes. Jo anava bastant, bastant al límit. És el que diu en Marc, al final jo ja sabia on anava, portava uns mitjons extres, bueno, uns mitjons de Turkish Airlines, gràcies per deixar-me'ls, perquè no em vaig recordar de ficar uns altres i vaig haver d'agafar aquells. Però tampoc portava gaires coses extres, vull dir, no portava cap samarreta de més, no portava cap pantaló de més, només portava la roba que t'obligaven i el sac, etc etc, i la resta de coses era com... Sabia que igual no ho necessitaria i bueno, me la vaig jugar una miqueta cap aquí, em va anar bé, perquè, sincerament, la motxilla era molt còmoda, no vaig notar en cap moment allò que pesés massa, no vaig tenir rossadures ni cops ni coses rares perquè quedava molt agafada i vull dir que bàsicament en aquest sentit vaig acabar força content.
Vaig acabant, que ja portem una bona estoneta i de ben segur que tindreu coses a fer. Escolta, una de les dades curioses que m'han sorprès, a mi m'agrada a vegades doncs, mirar classificacions, és que la start list, la llista d'inscrits, eren de 29 corredors que vau començar i heu acabat els 29, tant homes com dones. No sé si és habitual en proves d'aquest tipus doncs, que si no hi ha accidents doncs que tothom que comença acaba. Això vol dir que els temps de tall són amplis i que la gent ve molt preparada per aquest tipus de proves, Marc?
No ben bé això. Aviam, sí que és cert que és una organització que intenta que tots els corredors, bueno, intenta no, realment aconsegueix que tots els corredors estiguin contents. I aquí felicitar-ho perquè realment costa veure organitzacions que es preocupin pel corredor aquest al nivell de detall i que arriba a fer doncs, tant el Jordi com la Mercè, no? Aquí en la Brestra dels Reis. Però per altra banda, doncs clar, que tots siguin finishers no vol dir que tots estiguin preparats. L'inconvenient que hi havia és que hi havia dies doncs, que hi havia certs participants que no arribaven al tall en algun dels controls de pas. I l'organització ho diguem-ne, donava la possibilitat de fer un recorregut alternatiu i tornar al camp base, diguem-ne, al campament de meta, per una via més directa. Llavors, clar, segons el reglament, realment això, o que havia passat molts cops, és que derives en un trekking o quedes, diguem-ne, fora de cursa, però aquí, en aquest cas, no sé si perquè eren menys gent o així, doncs cada dia es donava aquesta alternativa. Fins que a l'etapa 3, en què era una etapa bastant dura, amb una gran pujada i uns 2.000 i alguna cosa de desnivell seguits de baixada, ja de bon començament es va donar la possibilitat a la gent d'escollir dos traçats, en què si escollien el traçat que tallava tot aquest desnivell se'ls hi ficaria 4 hores de penalització. Llavors, clar, què passava? Que molta gent que no estava preparada doncs, va escollir aquesta alternativa a canvi d'una penalització de 4 hores, que clar, molts d'ells deien 4 hores per mi és un premi perquè jo tardaria més de 4 hores a fer el recorregut normal sense fer, diguem-ne, més a més, comparat amb aquesta alternativa. Llavors, bueno, això clar, feia que tothom arribés al campament, sigui més tard, sigui més d'hora, però que tothom arribés. Llavors, clar, aquí hi ha la dada aquesta de que sí que som 100% finishers, però no el 100% dels participants han fet el mateix recorregut.
Bueno, una de les dades curioses és que, per exemple, el Suman Rai va acabar amb 20 hores i escaig, i en aquest cas, doncs, per exemple, els darrers classificats doncs, ho han fet gairebé a 40 hores de diferència. Vull dir que amb 6 etapes, el que comentaves, en aquesta etapa 3, el Suman Rai i tu ho vau fer amb 4 hores i 11 minuts, tu 12 minuts, i els darrers classificats amb més de 12 hores.
Sí, correcte, però ja no era el mateix recorregut. No?
Són les 4, sí, amb les 4 hores de penalització.
Però clar, si haguéssim fet, per exemple, el recorregut mateix que nosaltres, segurament doncs, haguessin estat alguna més, no? Però sí que aquí et diu una mica la diferència d'hores, com et deia. Pues hi ha gent que la ve fer caminant i tot, però hi ha gent que la ve fer caminant i està més o menys, o té l'experiència suficient per fer-ho, i hi ha gent que potser, clar, el problema d'aquí és que enganya una mica, no? Tu veus les etapes, 20 quilòmetres, 1.000 de desnivell, 2.000, el que sigui, i dius, bueno, pues ho compro, no? Pot ser. Però clar, aquí no hi tens en compte la dificultat del terreny, en què té molta pedra, és bastant, diguem-ne, bastant dur, en què no et regalen cap quilòmetre, el pes de la motxilla, el cansament del dia a dia i l'altitud. Mm-hmm. Llavors, quan tu fiques tots aquests ingredients dins a l'olla i ho barreges, doncs ja no és tan bonic, diguem-ne, o tan fàcil com sembla a priori. Mm-hmm. I això és segurament el que agafa molta gent una mica, diguem-ne, fora de lloc, no? En què és més dur del que a priori sembla que sigui. Per les distàncies i desnivells.
I acabo. Vinga, ara pel Gerard. Temporada finiquitada, descans i preparar 2024, o això de descansar no saps què és i diguéssim que a part de descansar del que significa l'Everest Trail Race i el viatge de tornada, a la que puguis doncs, entrenament normal i corrent i arrencar el 2024?
Bé, més que plantejar-me ara ja començar a fer una pretemporada o qualsevol cosa, començar a mirar un calendari pel 2024, el que sí que ja estic fent aquests últims anys és prendre'm amb molta més calma. O sigui, sortir a córrer, sortir en bici, això no deixo de fer-ho perquè m'encanta, però ara mateix no tinc cap mena d'objectiu, no sé quines curses o on vull anar a parar la temporada que ve. Sí que és veritat que m'agradaria fer una backyard i provar-ho una mica més, perquè és un format de cursa que m'agrada, que m'està entrant bé i ho trobo que és com molt diferent al que estem fent fins ara. Però a part d'això, realment no tinc cap mena de cursa al calendari marcada ara mateix, o sigui que m'ho prendré amb calma, tant amb la Manu, o sigui, estem mirant calendari, ella si té ganes de fer alguna cosa ho mirarem i si podem fer-ho junts està clar que ho farem, però amb molta calma. Vull dir que ara, a la que se'm passi una mica aquest refredat i passin aquests 2-3 dies de tornar a estar a casa tranquil, tornar a començar amb la feina, agafar una mica ja els horaris, les rutines i tot això, sí que començaré a córrer una altra vegada una mica, ja et dic, més que res inclús pels gossos, perquè també ho necessiten i volen sortir, però bueno, és això, és començar a fer una miqueta de bicicleta, començar a córrer, anar algun dia a fer una mica més de muntanya amb la Manu i amb els gossos també, amb algun amic, amb el hippie també, que també tenim ganes de fer coses, i bueno, bàsicament és això, és tornar a agafar ganes i després ja anirem tatxant curses amb el tema del calendari.
I tu, Marc, ja finiquites, perquè déu-n'hi-do el 2023 que t'has marcat, eh?
Sí, bueno, jo realment la meva última cursa que va, diguem-ne, a nivell de competitivitat va ser la Copa d'Espanya, i com aquell qui diu, sí que he fet aquestes dues per etapes, però bueno, me les he pres com dos passejos. De fet, vaig anar a l'Everest Trail Race ja gairebé amb 4 quilos de més de com va acabar la Copa d'Espanya. Per tant, realment el descans per mi va començar a partir del 22 d'octubre, quan vaig acabar la Copa d'Espanya, no? Sí que és cert que ara també, doncs, aquesta setmana estic fent 100% de descans, no estic fent absolutament res, ni una caminada. I bueno, no, encara no he pensat res de l'any que ve i no tinc ganes de pensar-hi, perquè acabo de venir amb aquesta experiència del Nepal, que m'ha portat molt, i encara tinc al cap una mica pensant en tota aquesta experiència, i estic una mica saturat també de la competició i tot el que engloba això. Llavors, bueno, que ara em plantejaré segurament en les pròximes setmanes què faig jo l'any que ve, tant a nivell meu personal com de curses. Així que res, ara seguir gaudint de la gastronomia i del bon descans i bueno, segurament doncs, a l'hivern, òbviament, rutes d'esquí i de muntanya, i a nivell competitiu doncs, ja ho decidirem les pròximes setmanes.
Doncs descans ben merescut. Si tot va bé, esteu convidats el proper 17 de desembre per venir a Sabadell a la trobada de Fem Muntanyeros i Fem Muntanyeres per celebrar aquests 100 capítols. Gerard i Marc, moltíssimes gràcies. Gerard, dona una forta abraçada a la Manu, doncs, que l'hem trobat molt a faltar. Ja tindrem ocasió de parlar amb ella a soles. Mira, escolta, en parlarem, que la gent també té ganes d'escoltar-la.
Segur que sí.
Una forta abraçada, moltíssimes gràcies per tornar-nos a acompanyar i explicar-nos les vostres aventures, en aquest cas pel Nepal. Una forta abraçada, cuideu-vos molt.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Fem muntanya.